Doncs, quant temps em queda, Núria? En tot cas, em presento, amb Joan Fioner, soc la consultora gerent de perfil, consultoria de recursos humans, i la meva feina és liderar persones, persones i compromís, dos paraules que ens equipa. De totes maneres, és divertit el que m'ha passat avui, perquè ells han complert amb rigor el seu horari, amb tant de rigor que nosaltres ens hem relaxat de tal manera que ens agarren a faltar el temps. Això és un factor cultural i això explica per què la llei de prevenció de riscos, a pesar de ser tan evident, no s'implanta. I explica també per què vosaltres us espanteu quan us diuen si no hi ha compromís de la direcció no aconseguireu res i tots penseu ara, doncs com ho faré? Perquè encara no ho he aconseguit. És a dir, la prevenció de riscos és, segurament quan l'hem sentit amb ell explicar i hem vist tots aquests gràfics ens hem espantat i hem dit si he de contemplar tots aquests factors i molt, jo tot això no vull fer i per tant ens hem centrat en fer coses, però de veritat us ho dic que jo crec fermament que aquests senyors ens estan ajudant a demostrar que la prevenció de riscos implantable és tremendament complicat, molt, hi ha un pilot de factors individuals i personals de comportament, que ja diuen valors, creences, mapes mentals, que estan condicionant l'eficàcia i l'efectivitat de la feina que nosaltres fem cada dia. I d'això us volia parlar. Procuraré ser breu, perquè igualment tampoc us ho podré explicar tot, o sigui que tant és. Ens centrarem en quatre idees claus que jo penso que són fonamentals i us explicaré l'experiència personal que he tingut amb l'estar en contacte amb les empreses i recordeu que soc del sector dels il·luminats, del de recursos humans, va? Per tant tenim una visió bastant diferent a l'hora d'afrontar les dificultats dintre de l'organització. Suposo que ja en el punt que hem arribat ara estem tots d'acord que el sistema de gestió, un sistema de gestió preventiu, que implica un coneixement tècnic molt profund i implica doncs, un bon bagatge professional a nivell de coneixements, això pot ser totalment implantat per un servei extern o per un professional qualificat expert en aquella àrea. Una altra cosa és quan ja estem parlant de cultura, cultura. Aleshores, el que jo us explicaré és com, des del meu punt de vista, han anat de la mà la cultura d'empresa gironina, que és el que jo conec, amb l'estil de lideratge a Girona. Això és el que està condicionant que fem tanta inversió, tantes hores i tants de diners, però de fet, a l'hora de la veritat, el resultat que a vegades aconseguim és molt inferior al que nosaltres podíem pensar. Situem-nos, any 95. La responsabilitat social corporativa, que és aquesta nova etiqueta que ens hem inventat en aquests moments, ningú sabia ni el que era. La prevenció de riscos ha ajudat moltíssim a aquest nou concepte. Ara ja hem fet un pac, per la qual ja tenim el pac de qualitat, medi ambient, immigració, per a la responsabilitat social vol fer tantes coses que no sé si ens en sortirem. Però bé, en tot cas, quan la llei va venir aquí amb tota la seva envergadura, amb la riquesa, perquè vam agafar tota la directiva europea i la vam posar aquí, i quan va arribar aquí, la veritat és que ens va venir a tots plegats una mica de nou. Quin estil de lideratge teníem a Girona en aquells moments? Com s'estaven dirigint les empreses a Girona en aquells moments? Sí, clar. Jo per explicar-vos una mica, no us faré una classe de lideratge i a més sento, de veritat, no treballar-ho amb el suficient rigor científic, però estic acostumada a que jo he d'agafar el totxo d'en Goleman, vale? Que és el que va fer la intel·ligència emocional i ho he de traslladar a les empreses d'una manera factible. Per tant, tinc tendència a simplificar perquè la gent ho entengui i ho pugui aplicar al seu dia a dia. Aleshores, us explico diverses classificacions d'estil de lideratge perquè us pugueu situar, pugueu identificar ràpidament quin tipus de lideratge teniu vosaltres a la vostra organització en l'autoritat. Quatre categories ràpides, repressor, controlador, autoritari, és a dir, és aquell tipus de líder que tenim dintre de l'organització, a qualsevol departament, que també el tècnic de prevenció de riscos pot adoptar aquests estils, depèn de l'estil que adopti tindrà resultats a uns altres. Tenim el repressor, controlador, autoritari. Què fa? Ell té molt clar com s'han de fer les coses, ell té tota la informació i per tant ell espera dels altres que facin les coses tal com ell ha dit que es facin. I quan no es fa com està previst, doncs es castiga l'error. Aquest és el primer. Ni bueno ni malo, depende de cuando. Això és el més important. Segon estil, tenim el controlador. Aquest és un més modern, aquest és el que tenim ara a Girona. No sóc autoritari, però tinc uns sistemes de control, uns fulls d'incidències, uns indicadors que anem mirant cada setmana, i el que es desvia, doncs parlo amb ell perquè s'hi fixi una mica més. Aquest és el segon estil. Tercer estil, el que neix als anys, aquí a Girona, arriba a les empreses més modernes als anys 80 i les altres als anys 90, un motivador. Hem de motivar la gent perquè estigui satisfeta. De fet, les últimes NTPs que he anat llegint van en aquesta línia, estan una mica caducades. El que passa és que jo no sé si ha sortit, sóc jo la que no m'he posat al dia. Per tant, però si estem parlant només de satisfacció, estem en aquesta etapa. Què és el motivador? El motivador és aquell estil molt positiu i molt interessant que procura que la gent estigui bé, tingui en compte les seves motivacions, tingui en compte els seus interessos, tingui en compte les seves necessitats. I a partir d'aquí, jo com a líder, els intento satisfer. Quart, li donem un nom anglosaxó per donar-li més d'això. L'empower. L'empower. És el que genera compromís. Aquest és en el que estem treballant ara i és el que estem intentant introduir. És l'última moda, d'aquí 10 anys hi haurà una altra, però ara estem treballant en aquest. Què és l'empowerer? L'empowerer és el que necessitem per implantar, igual que qualsevol altre projecte, una estratègia de prevenció de riscos. És el que aconsegueix comprometre a la gent. És a dir, jo te motivo a tu perquè tu te sents bé, perquè la feina està ben feta. No te motivo perquè et felicito perquè ho has fet bé, una motivació extrínseca, sinó que tu te sents realitzat quan fas una millora en el teu lloc de treball, te sents realitzat quan sents que creixes i que et fas gran i que et desenvolupes i que treballes bé, perquè al final la gent vol treballar bé. Els accidents no es tenen pas perquè a la gent li agradi tenir accidents. El que passa és que les persones són totalment incoherents. Fixeu-vos que la línia que ha presentat en Francesc va una mica també en aquesta línia, és a dir, estem donant formació d'intel·ligència emocional, cosa que fa 10 anys, això seria impensable i menys relacionat amb la prevenció de riscos. En resum, a grosso modo, tenim, no voldria que sembles que són els bons i els dolents, perquè la gent se m'espanta quan tinc líders autoritaris, empreses amb líders autoritaris, i diuen, ostres, que malament ho faig. No, cada cosa al seu context. De totes maneres, per implantar, en principi, per aconseguir aquest compromís que ha anat sortint tot el dematí, necessitem un líder facilitador. Un líder que no castigui només els errors, no un líder centrat en la norma, no un líder centrat en la llei, un líder que aconsegueixi que les persones, elles mateixes, ja veuen que les coses no van bé, doncs per què no avisen? Aquest per què és el que ells ens intentaven contestar, però potser ens hem perdut una mica en algun determinat moment. Llavors jo ho simplificaré una miqueta. Aquí tenim un resum més senzill. Un líder orientat a la tasca fa coses i aconsegueix que la gent faci coses. Però després, quan ell gira l'esquena, diu, és que quan no vigilo, si no els estic a sobre, és curiós això, Fixeu-vos el concepte del líder actual, diu, si no els estic a sobre, després ja no ho fan. Jo dic, a sobre, com t'hi poses a sobre? És increïble, I el segon és el motivador. Un líder que potser està tan preocupat perquè la gent estigui contenta i no s'enfadi, que després el que ens falla és la feina, que no surt com ha de sortir, d'acord? El model que us presentem i que pensem que, igual que l'hem aplicat en qualitat i també el podem aplicar en prevenció de riscos, és fem-ho bé i estaràs motivat perquè ho has fet bé, no perquè te premio si no t'accidentes, per exemple, que ja està bé. Però si la prevenció de riscos en el futur ha d'estar centrada en això, potser no en farem prou. Resum. Decisions impopulars, decisions difícils, pla d'evacuació, el dia que es declara un incendi autoritari, no tenim temps d'estar discutint aquí moltes hores a veure com ho farem, o algú s'ha de mullar. però quan el tema és tan complicat com la prevenció de riscos, necessitem un altre estil de lideratge. I ja us asseguro jo que a Girona aquest estil empowerer no el tenim. Però estigueu tranquils perquè Europa tampoc, eh? Vull dir que, perquè a vegades sembla que a Girona anem retreçats. No, no, eh? Jo penso que a Girona ho estem fent bé, però que ens hem de posar les piles en aquest sentit. Entra la llei de prevenció de riscos l'any 95. Des del meu punt de vista, perdoneu, aquest micròfon no ho sap, eh? Des del meu punt de vista, l'estil de lideratge que teníem a Girona en aquell moment, empresa multinacional, no necessàriament amb un estil molt participatiu, ens han portat avantatge, val? Però la PIME, l'empresa petita, tenia un estil tradicional, autoritari, camuflat amb el paternalisme. El paternalisme és un estil, això no és molt científic, però és un estil que s'acosta més a l'autoritari, normes predefinides per d'alguna manera, però que ja el lligam, el vincle emocional és molt important, eh? Però és una petita varietat, és a dir, que la gent no funciona de forma autònoma, treballa en equip i coses d'aquest tipus. Ah, aquest era el model d'empresa que teníem en aquell moment. Les empreses estaven preocupades per la qualitat, perquè havien de començar a exportar, moltes empreses havien quedat obsoletes a nivell de tecnologies, etc. Per tant, era un moment una mica de revolució. Estaven amb la ISO, amb la ISO. I en part de formació feien formació subvencionada, vull dir, Word, Excel i tal. Eh? I algun curs de, com en deien? Ah, sí, un curs de motivació. Deia, vine, fes un curs de motivació. I us deia, i què voleu que expliqui jo? No, els tapadors que es motivin, eh? És curiós. Però bé, volia dir que estàvem començant. I des de l'administració es va ajudar molt en aquest sentit, perquè el fet de finançar la formació dintre de les organitzacions, això ha anat creant una cultura, i quan hem acabat els Words i Excels, al final també hem anat avançant i també s'estan fent ara cursos d'habilitats directives i de direcció de persones i de treball en equip, que és on jo penso que hem d'anar caminant. No hi havia a la majoria d'empreses el Departament de Recursos Humans, de fet encara anem una mica coixos, però no hi havia. Hi havia el Departament d'Administració de Personal, és a dir, hi havia departaments que feien nòmines, contractes, altes, baixes, negociar amb el comitè i emplenar els papers de prevenció de riscos. Val? Aquest era un concepte, perquè era un moment històric. No sé si esteu d'acord amb mi. Sí? Amb aquesta situació arriba el llampec de la llei de prevenció de riscos. Jo penso que vam estar 2 anys traumatitzats amb el tema perquè ningú sabia ben bé com aniria la història. Calia urgentment, per qüestions que escapen inclús de la gestió de les empreses, baixar l'índex d'accidents al nostre país, que també estaven comptats a l'espanyola, com sabeu, val? I per tant estàvem al capdavant, però per moltes coses que no eren només que els accidents, tal qual, de manera objectiva, per dir-ho d'una manera. Aleshores, teníem que eliminar, tota aquesta cosa que era més visible, però a sota hi havia reprocessos, no hi havia cultura de qualitat, no hi havia cultura de millora contínua, encara no hi era, perquè era un altre moment, era una altra etapa. Les grans superfícies a Girona van entrar en aquests anys, vull dir, tampoc no havia calgut fins ara fer grans virgueries, per dir-ho d'una manera. Per tant, l'administració, l'empresa, des del meu punt de vista, ho va veure com una amenaça. Ai, socorro, només ens faltava això. Ara que estàvem amb la ISO, ara ens venen amb una altra llei. Per tant, lògicament, l'administració, i això és des del meu punt de vista, no ho llegis a cap manual, penso que va haver de reaccionar de la manera que li tocava. Ordeno y mando. Aquí tots ha passat pel tubo. Estil autoritari, us dic, normes. El vocabulari dels cursos era obligacions de l'empresari i obligacions dels treballadors. Eh? I us asseguro que els directius només em preguntaven, però jo, a veure, si s'accidenta un, qui va a la presó? El meu jefe o jo? És a dir, en un primer moment, la reacció, us estic parlant d'emocions, no us estic parlant de coses racionals, absolut. Per tant, estem parlant de llei, compliment, amenaça i, per tant, l'estil autoritari el que utilitza per anar a presa una decisió és informar. Informar, és l'etapa d'informar. Com a líders, si esteu en una organització, quan heu de comunicar una decisió impopular, informeu i marxeu. Doncs, en un primer instant, l'administració li tocava fer aquest paper, penso jo.
L'empresa com respon? Igual que respon un treballador quan li fas arribar i manda. Ai, socorro, a veure, anem de pressa, fem el que sigui més visible. Era divertit, perquè a les empreses on anaves i les indústries veies plenes de riscos, això sí, tothom amb els cascos i els auriculars. Això sí, el més visible, omplir els papers, omplir la documentació i els cursos. Sobretot decidir si fem el de 30, el de 300 o, si en el nostre país va ser molt important, quilos i hores de formació, això és el més important. Estava marcant pautes. En tot cas, és el primer moment i des de llavors jo penso que les coses han canviat moltíssim. L'empresa i l'administració van de la mà, l'administració, com sempre li passen a l'estil autoritari, als líders, els que dirigiu empreses també ho sabeu, quan jo poso una norma i és molt estricta, la gent interpreta que és per saltar-se-la. Per tant, hem de començar a treballar amb equip i hem de fer pinya i veure com podem anar ajustant. Aleshores, empresa i administració van anar col·laborant i van anar passant tots dos a un estil més controlador i més motivador. Es van assignar les figures, es van fer sistemes de seguiment, es van fer plans d'actuació, es van fer plans de formació, tal com heu vist doncs, en les empreses que expliquen les seves experiències concretes. De totes maneres, tot això, el fer coses, el fer moltes activitats, el fer moltes hores de formació i el formar molta gent, no té res a veure amb la cultura preventiva des del meu punt de vista, perquè la cultura surt des de dintre. Us faré preguntes. Que aixequi la mà el que no fa esport cada dia. Penal. Us veig molt malament, Els que no mengeu fruita i verdura cada dia. És que jo no faig cop. Els que en aquests moments no esteu assentats en postures ergonòmiques. Increïble. És brutal. Però no ho sabeu, que no us va bé. Que no heu fet mai cap curset d'ergonomia. I els que alguna vegada, no hi ha ningú, penso aquí, de tràfic, us heu saltat les normes de velocitat. Sabeu aquestes que posen a 50 quan la carretera és lliure? Sisplau, els que alguna vegada han superat les normes de velocitat. I per què heu fet tot això? Que no ho sabeu. Que no està bé, que no va bé. Doncs no ho heu fet per lo mateix. Les autojustificacions que ens estem donant quan ens saltem totes aquestes normes són les mateixes que es posen els treballadors a si mateixos quan ens salten les normes absurdes des del seu punt de vista, que no hi ha ni veritats ni mentides, sinó que hi ha visions i punts de vista. Des del seu punt de vista és una absurditat d'aquell sombat de prevenció de riscos que no té res més a fer que anar interferint el seu procés productiu. Sempre tota la vida ho ha fet així. Val? Aleshores, si com a tècnic de prevenció de riscos no sóc capaç de treballar amb aquests mapes mentals, tardaré segles i hauré de gastar molts diners per aconseguir una cosa que treballant a través de la persona em faria molta més via. Quin problema tenim, jo diria, al nostre país i també en general, vista la crisi financera que ens ha acompanyat aquests últims dies, que no és financera, és de moltes altres coses, ja s'anirà veient. El problema que tenim és que a la nostra societat, i actualment a l'escola encara, ens eduquen i ens ensenyen a fer coses, grans coneixements tècnics, tots dominem molt la tècnica, val? Però tenim un problema. I és que no ens han ensenyat a liderar, a conduir, a treballar en equip, a aguantar aquella persona insuportable amb la que treballem cada dia, ni a viure en parella, ni a educar els fills, etc, etc. Tot això es dona per suposat que si tu saps la tècnica ja aniràs aprenent sobre la marxa, així se'ns va, quan ens jubilem o ho hem après. però ens falta, això m'agrada veure que Treti doncs ja treu i està parlant d'intel·ligència emocional, ens falta aprendre tot això que ells ens han explicat en aquests moments, no en sabem. Llavors aquí tenim una de les dificultats més importants per implantar la llei de prevenció de riscos i el que vulgueu dintre de l'organització. Hem de treballar on puc són els coneixements, això sí, el màster o les formacions de prevenció de riscos, escolta'm, els RUCs, els decibels i tot això, fantàstic. Aquesta és la part dels coneixements, què sabem fer, com estem preparats. Segon, home, no n'hi ha prou en què l'empresa sàpiga i els treballadors sàpiguen que cal assentar-se econòmicament. Cal que t'assentis econòmicament també, que no diguis, bueno, ja ho faré demà, és que ara avui amb aquestes butaques, saps, demà ho faré. I el compromís, és que ja voldria seure bé, però la culpa és de les butaques. Va? Aleshores, aquestes tres premisses són les que condicionen l'èxit que té el líder a l'hora d'aconseguir que la gent li faci cas. Quan treballem la formació i obliguem a complir la norma i l'encarregat de torn o el cap d'equip va allà i diu tu fes això, però no aconseguim el compromís. Tenim una persona que està complint la normativa però està desmotivada. Va? Quan treballem els coneixements i treballem el compromís, però deixem per final d'any aquell pressupost i no l'hem sabut prioritzar i per tant no ens hem posat en acció, aleshores arribem tard. I aleshores surt el profeta de l'empresa i diu, ja ho havia dit jo que aquí sí que hi entraria algú. Dius, gràcies pel consell, però ara ja arribes tard. I evidentment que això també ens ho hem trobat entre les organitzacions. Quan hi ha bona fe, quan hi ha voluntat, ens posem en acció, però ens falten coneixements, llavors també tenim un problema, evidentment. El que jo faig aquí però és desmitificar els coneixements, perquè penso que ens en sobren, entre cometes, i en canvi minusvalorem totes les altres dos rodones. No insistiré, això segur que ho heu vist alguna vegada, és a dir, estem a la societat del coneixement que es diu i el coneixement d'ahir a demà és obsolet. Per tant, si volem implantar correctament una cultura, no hi ha només de prevenció de riscos, sinó una cultura responsable, hem de treballar el saber, coneixements, el saber fer. Està bé, perquè és clar, per exemple, quan jo envio una persona de la meva empresa que tenia mai senyor, després hem de res, quatre ordinadors, és a dir, pantalles de visualització, i me l'expliquen tot de grues, veràs, és que tu i jo tinc altra feina que li parlen de les grues, és que no ho necessita, entre cometes, Per tant, hem de buscar l'equilibri en tot això. El saber fer, perquè després dic, bueno, aplica-lo de pantalles, home, és que això no hi vam dedicar gaire, ens vam dedicar més a la part de grues, diu, estupendo. Saber estar, cada empresa té el seu moment, i si el tècnic de prevenció de riscos, el responsable de prevenció de riscos, vol anar massa de pressa, a vegades després ha de recular 3 anys enrere. També hem de saber on estem, com, què podem prioritzar en funció de la cultura d'empresa que tenim. Voler i poder. Generalment diguem, jo ja voldria però no puc. No, tu ho has volgut. Treballar el voler i el poder. En quin tipus d'empreses col·laborem nosaltres? Col·laborem amb empreses top. Aquestes empreses que van explicar el bé que ho fan, són empreses que ja ho tenen tot, han invertit moltíssim, tenen la figura assignada, etc. I per tant han d'anar a rizar el rizo perquè se'n donen compte que han invertit molts de diners, han fet molta formació, han fet molt de tot, però encara la gent no els hi comunica els incidents, encara la gent en determinats moments no està prou implicada. Aleshores és quan ja diuen, bueno, ja hem fet moltes coses, ara podria que treballem la persona, llavors entrem nosaltres. Bé, això no cal que us ho expliqui perquè tots ho vivim. Jo només voldria donar un missatge de tota aquesta xerrada i és aquest. Continuem tractant la prevenció de riscos com si fos un procés racional, tècnic, que aplicat de manera correcta, procedimentada i lògica, comportarà el resultat efectiu. I no tenim en compte que totes les actuacions estan condicionades per emocions. I mentre no tinguem en compte això, no acabarem de perfilar. Primer anem a lo més gros, ja ho hem fet bé, eh? Perquè si mentre estem aquí filosofant se'ns va matar un quants no anem bé. O sigui, ja ho hem fet bé. Jo el que estic ara és acabar d'afinar i rizando el rizó en l'etapa final. Només us vull dir una cosa, perquè a vegades hi ha gent que el descobreix, hi ha gent que no, eh? Però jo insisteixo.
Això d'aquí, a partir d'aquí, tot això és una lògica emocional. Ocupa el doble d'espai que el racional. Només és això.
I l'àrea emocional empalma directament amb la columna vertebral. Per això a vegades fem coses que no tenen lògica. Doncs els líders han de treballar amb comportaments il·lògics i la gent s'accidenta per coses absolutament il·lògiques. I això és el que hem de tractar. Ells us ho explicaran molt millor. Sento, disculpeu el meu poc rigor científic, però faig un petit incís de quatre cosetes que explico a la gent i explico als líders perquè ho puguin gestionar. Mapes mentals, típics i tòpics, gironins, en vocabulari més gironins. Sempre s'ha fet així. Sí, sempre s'ha fet així. Què són els mapes mentals? El que jo veig, tota la vida ho he vist, ho trobo normal, ho trobo natural i no em plantejo si allò es pot fer d'una altra manera. O tothom ho fa, sí que s'ha après, tothom ho fa, deu ser que es pot fer. El de prevenció de riscos ha lluitat amb el sempre s'ha fet així des del principi, penso jo. La seguretat fa perdre el temps, ja anem guanyant, però encara hi ha gent que ho creu. Un mapa mental i una creença que hem d'anar demostrant de manera objectiva que no és certa. Els de dalt són els jefes, tot l'operari saltant-se la norma i diu ja ho saben que això no va bé. I dic, sí, des de quan? No ho sé, van passar, ja ho han de veure. És a dir, els de dalt són gent divina i celestial que tenen mil ulls i se'n donen compte de tot i no tenen res més que pensar que amb el risc del teu metre quadrat. Clar, això és una creença i un mapa mental que fa que aquell operari no es mogui perquè pensa que no és la seva responsabilitat. Jo ja ho vaig dir, ja li vaig dir que no, de deia un dia un encarregat que un se saltava reiteradament tot el risc i jo li vaig dir i no em fa cas, què vols que faci? Que el mati. És a dir, pensar que l'ha de matar perquè li faci cas és una creença que el limita. No l'ha de matar, ha d'avisar recursos humans i el sancionaran. El que passa és que hi ha un altre problema i és que aquest mateix comandament intermig creu que no portar ulleres de seguretat no és sancionable. Arribar tard a treballar sí, però no portar ulleres de seguretat s'ha de sancionar. No. Aleshores, aquesta creença, recursos humans, hi ha d'ajudar, hi ha d'ajudar. Perquè és la creença que impedeix que aquest comandament intermig ens comuniqui que això no va bé. Expectatives. Això tots els experts en intel·ligència emocional saben que és fonamental. Què hi guanyo jo aplicant tot aquest tinguado que m'aportes aquí i què hi perdo jo si continuo com estava. Aleshores, si jo ara aquest treballador l'apreto i el pressiono, demà doncs va en fracàs i no farà el que ha de fer. Expectativa de relació negativa. Jo ja li vaig dir, per tant, espero que ell ho resolgui. Si ell no ha fet res, és el seu problema i ara és el meu. A més, és curiós que el propi encarregat pensi que la seguretat no és problema seu i que és problema dels altres. Em fa perdre temps, em provoca al·lèrgia, bueno, ha sortit un pilot d'al·lèrgies, com sabeu, no detectades, molèsties, i que inclús em deia un lloc, és que tinc un callo, dic, home, doncs, treu-te el callo és curiós la quantitat d'objeccions que pot arribar a posar la gent i autojustificacions per saltar-se la norma. I l'expectativa més perillosa, ho he fet mil vegades i no m'ha passat mai res. I per dos minuts no val la pena. Jo, vosaltres esteu molt més en contacte que jo amb tot aquest tipus d'explicacions, però jo les trec aquí perquè penso que tenen una explicació científica. És a dir, i el de prevenció de riscos lluita amb això cada dia i per tant hem d'adquirir noves habilitats per gestionar tot això. Bueno, aquí veieu una foto divertida que s'ha navegat per internet, que jo l'he utilitzat per la selectivitat. És a dir, aquest que normalment té un rang superior als que estan a baix, considera que com que ell mana, i com que ell és més important i només està de pas i es pot saltar totes les normes de seguretat amb aquesta gent que se'ls van amb escafandres i van fer un curs de formació i els van dir que era important i que no es podien saltar la norma. Aleshores, esclar, als operaris només els hi falta això per agafar-se a saltar-se la norma. Quan se la salta, diu, com que el meu jefe tampoc ho fa, doncs jo tampoc ho faig. Repressió. Aquesta foto és una mica agressiva, però bueno, és divertida. Repressió. La repressió és un mecanisme psicològic que tots utilitzem per reprimir o oblidar tot allò que ens fa mal. Aleshores, és increïble com un comandament intermig et pot dir que una persona li ha passat no sé què i és la primera vegada que passa, quan està a punt de jubilació, i quan busques els històrics resulta que sí que havia passat, però és que la veritat. És curiós. Per tant, els històrics són tremendament importants per objectivar aquestes petites, aquests mapes mentals i aquestes maneres de funcionar. Projecció. Quan hi ha un accident, l'important és que hi hagi un culpable. Aquí carregar-li el mort. Val? Si pot ser manteniment, sempre millor, perquè és més pràctic. I si el de manteniment, després comença amb la roda, no? El de manteniment no, l'altre que no, llavors si un operador torna a casa sin parer, perquè es van donar la culpa a tots, però ningú té la culpa de res. Aleshores, i el més comut és culpar el treballador. Dic, esclar, és que això no havia passat mai si s'hagués fixat, no hagués caigut. Aleshores, quan el treballador se sent culpat, no vol assumir la culpa d'aquest accident, lògicament. Per tant, en prevenció de riscos, igual que en qualsevol cultura d'empresa, no hi ha culpables, hi ha responsables. Tots hi podríem haver fet alguna cosa, que és el que ell ens explicava en aquella... en aquell text. Després hi ha un altre sentiment, que no l'he vist a cap manual, que és una estratègia molt, molt interessant, que utilitza el que és el que ha de complir la norma. Jo sóc un operari, però és igual. L'operari diu, ja ho sé, que m'he de posar tot això, però no m'ho posaré fins que els jefes no arreglin aquesta màquina. Aleshores, com que l'empresa no fa, jo tampoc faig. I l'empresa me diu a mi, diu, és que esclar, no em puc sancionar, perquè jo no tinc pressupost per arreglar aquella màquina. I si vaig al Reino, després ell me retraurà i se'n recordarà que encara no va arreglar la màquina. Aleshores, aquest tipus de funcionament ens interfereix la capacitat d'avançar. Per tant, des del meu punt de vista, el canvi cultural, tal com s'està afrontant en aquests moments, a prevenció de riscos, està atacant només la via racional, aquella part externa del cervell. Està fent informació, amagat sota la paraula de sensibilització i conscienciació. Ho sento, dues paraules amb les que no compreu. La informació treballa amb l'àrea racional del cervell. Sempre va bé saber que és un risc, però saber no implica que jo ja canviaré el meu dia a dia, perquè tots sabeu, esteu sentats econòmicament, insisteixo. Tothom ben sentat? Sí, costa, Val. Això que esteu sensibilitzats. Per tant, això ens confirma que no és tan fàcil. La formació tècnica també ens ajuda, els procediments, el control. Per tant, tot això és fonamental, perquè si no tenim això no podem avançar. Però falta l'altra part, el treball en equip, i l'empowerment, el lideratge empowerment, el líder capaç de generar compromís. Si us interessa aquest tema, ara no és el moment perquè veu que està molt cansat i veu tenir gana. De totes maneres, només us dic que el tipus de lideratge que tenim a les organitzacions en aquests moments encara no està preparat. Al líder actual li demanem conèixer les pròpies emocions en tot el llistat d'allà, ha de gestionar les pròpies emocions, ha de motivar-se a si mateix, ha de ser positiu, per treballar amb totes aquestes mapes mentals i creences que us he explicat abans. Ha de ser empàtic, ha d'entendre per què un treballador se salta la norma, per què ho fa. I ha de liderar, i ha de tirar endavant, i no s'ha de desanimar tant, no s'ha de desanimar mai. Necessitem líders facilitadors, però el perfil que jo m'estic trobant a l'empresa actual és un perfil que està entre el controlador i el motivador. Encara no hi hem arribat a l'empowerment. Hi Ja hi arribarem, eh? Ja hi arribarem. Però la gent s'està formant, tots hem rebut molta formació tècnica i molt poca formació en habilitats personals. No vull allargar, només és que com a resum, el líder, sigui qui sigui, sigui el comandament intermig, sigui el de prevenció de riscos, ha de generar una visió. Ja ho sé que ara encara no ho fem bé en aquesta empresa, ja ho sé que encara tenim més calés per invertir aquí, però ho aconseguirem, ja hem d'anar en línia. No te justifiquis perquè no pots fer aquesta cosa de no fer tot l'altre, anem fent a poc, eh? El líder sempre sap on vol arribar i sap que si volem treballar amb qualitat hem de treballar amb seguretat. Jo penso que encara la prevenció de riscos s'està gestionant. Es fan papers, es fan cursos, es fan coses. El líder ha d'anar més enllà. Ha de ser conceptualista. Què és la seguretat? La seguretat és honestitat, són una sèrie de valors. La seguretat és vida la seguretat. Per tant, això va molt més enllà de complir amb uns requisits. Persistència. No desanimar-se, ja ho sé que és difícil, però no passa res. Buscar la veritat, objectivar, buscar històrics, mirar la manera de millorar constantment. En resum, el líder s'ha de liderar primer a si mateix. A prevenció de riscos, igual que el qualsevol lloc de l'empresa, necessitem gent molt positiva, molt proactiva, molt lluitadora i molt il·luminada, que dic jo. És a dir, ha de confiar en que algun dia la seguretat formarà part de les nostres empreses. I si no ens ho creiem, ens haurem de dedicar a una altra professió. Però si no, no pot ser. Més, només perquè feu repàs de com anem. Anem una mica fluixos amb algunes, suposo, però hi ha una tira de llistes de competències de lideratge que es necessita. Per tant, la cultura preventiva és una manera de veure i una manera de viure la vida. Per això es diu que s'ha d'integrar la missió, visió i valors de l'empresa. El problema és que la missió, visió i valors que hi ha a la web no quadren en el dia a dia. Jo no soc tan partidari de penjar-ho a la web com de practicar-ho en el dia a dia. Per acabar, i com a resum del compromís que ells han estat parlant, jo sempre diferencio la satisfacció i motivació del compromís amb aquesta explicació tan senzilla. La persona satisfeta diu, ja hi estic bé allà, sí, ja faig el que em diuen, estic a gust, ara les coses no van bé, no és culpa meva, jo no hi tinc res a veure, compleixo amb el que em manen. Aquí tenim un satisfet, però de satisfets no es tiren davant a les organitzacions, necessitem gent compromesa. I jo ho comparo al plat d'ous amb bacon, que segur que ja n'haureu sentit a parlar alguna vegada. En el plat d'ous amb bacon, la gallina hi col·labora, hi posa els ous, se'n va i ja us ho fareu, i si les coses no van bé i la truita no queda i els ous no queden bons, és el vostre problema, d'acord? Però com sabeu, el porc hi posa la cansalada. Sí, que és un exemple una mica així, però en tot cas, com podem transmetre els de recursos humans el que és el compromís? Com es pot transmetre? Doncs el compromís comença per la capacitat que tinguem cada un de nosaltres de transmetre i d'entendre que no sempre actuem de manera lògica i que quan no actuem de manera lògica és perquè, ara tothom està pensant altra vegada, veig que es torna a posar la postura, quan no actuem de manera lògica és perquè no prioritzem i està pensant en altres coses. I jo, si us sembla, ho deixaria aquí perquè, són les 2:05, penso que esteu força cansats.